De les 10 del matí. Ara canviem de tema, però Paco, que et sentia.
No, mira, jo crec que intentar reescriure la transició és una pèrdua de temps perquè n'hi ha els documents, els relats de les persones que ho van viure, del Felipe González, del Santiago Carrillo, n'hi ha papers, n'hi ha de tot, no? El rei tenia des dels anys 70, des de principis i finals dels 60, una idea molt clara de que es tenia que fer una transició a la democràcia, havia viscut lo del seu cunyat a Grècia al cop d'estat dels coronels. És dir, és una realitat històrica, no? És dir, es pot donar les voltes que es vulgui, però està allà, no? El paper del Fernández Miranda, tot el disseny jurídic que es va fer, tot el procés que va fer el rei personalment perquè el Consell del Moviment donés, aprovés la reforma política, es fes el famós harakiri, és que això ho hem viscut, és dir, no cal donar-li més voltes, no? El rei Juan Carlos ho tenia claríssim, no? Era l'espanyol que més havia viatjat, que coneixia tota la realitat dels Estats Units, de tota Europa, el que havia passat, no ens en recordem de lo que va passar a la Revolució dels Clavels, no? A Portugal, ell personalment, jo ho he parlat també moltes vegades, ell va decidir que no volia tindre cap resquici de poder, és a dir, cap és cap, no? És a dir, perquè es va plantejar, com sap tothom, la possibilitat de que tingués algun tipus de paper, no, ell voluntàriament ho tenia claríssim, no? La monarquia, si volia sobreviure, necessitava fer això, no? Per tant, el relat de la transició, jo crec que el tenim que respectar i dir, escolta, mira, pues va ser el que va ser, no? I va ser una reconciliació entre els espanyols, es van fer coses terribles a Espanya durant la Segona República i durant la Guerra Civil i durant el franquisme, va haver molt de dolor, etc. Però no és una història de blanco o negro, de buenos y malos, és una història molt més complexa, no només a Espanya, a Europa i al món. És a dir, el que va passar a Europa i al món és terrorífic, no? Per tant, escolta, el paper del rei Juan Carlos, amb els errors que va cometre, sens dubte, jo ho he dit sempre i tal, els tenim que respectar, no? I després aquí hi ha una radicalització, evidentment, de la societat, no? Però una radicalització a la dreta i per cert a l'esquerra, perquè això de blanquejar el comunisme ens sembla la pera limonera, El comunisme és una de les ideologies més terribles de la història de la humanitat. No n'hi ha ni un sol país al món, ni un, on el comunisme hagi governat i no hagi fet destrosses terrorífiques, no? Vulneracions de drets humans, crímens, persecució de la llibertat d'expressió, etc. No? I Europa, per acabar, s'ho tindrà que mirar, perquè hi ha parts de la societat que miren hacia l'esquerra més radicalitzada, és dir, que aquí seria Podemos i Sumar, no? O cap a la dreta més radicalitzada, que seria Vox, no? Aquest és el problema. El PP, que és l'UCD, per cert, no? Va ser protagonista a l'UCD de la transició i el Fraga va tenir un paper molt important també. Jo no mai he sigut fraguista, no? És a dir, no tinc res a veure. Jo vaig estar, l'única participació que vaig tenir en aquella època va ser a l'UCD, per cert, no? Mm. Per tant, és a dir, hi ha una realitat històrica, després es pot interpretar el que es vulgui.
Mm-hmm. Ferran.
Sí, a veure, jo no sóc especialment maniqueista, bons i dolents, no sé que és complex, però Franco era dels dolents, vull dir, això a mi el que em sobta és que 50 anys després no hi pugui haver un consens amb això i que el Partit Popular especialment no participi d'aquest consens, vull dir, Franco era dels dolents, era el dolent, això no hi pot haver cap mena de discussió, perquè va ser un assassí, perquè la guerra civil podia ser tan complexa com vulguem, però al final va haver un aixecament militar, va haver una guerra i després va haver 40 anys de dictadura. I, per tant, és dels dolents. Ara, que es commemori justament aquest any, jo crec que és un mal any, perquè commemorar la mort d'un dictador, crec que no. És que l'any que ve commemorarem 50 anys, per exemple, de campanades a morts, per exemple, no? Uh-huh. Una massacre a Vitòria, tremenda. Però és que l'any següent commemorarem 50 anys dels assassinats dels advocats i les advocats de Tocha, no? Vull dir, és que van passar coses després de la mort de Franco. Vull dir, no és que no arribés la democràcia immediatament, que les primeres eleccions van ser el 77. És que la quantitat de víctimes mortals fruit de la ultradreta i també de les forces i cossos de seguretat de l'Estat des de la mort de Franco fins molts anys després, ja entrats, diguéssim, en una transició ja madureta, uh-huh, es compten per centenars. Llavors, no sé exactament aquesta commemoració com es vol enfocar, però la trobo una mica oportunista.
En parlarem molt, d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, la que, com dèiem, doncs l'ha volgut fer el govern espanyol, com comentàvem abans, però el rei Felip va dir que en l'acte inaugural no hi assistiria, en teoria, per motius d'agenda. En continuarem parlant, però hi ha una altra qüestió que volíem parlar avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Si heu seguit el programa aquests últims dies, us volem parlar d'un tema que ja hem abordat en més d'una ocasió aquí al programa, al Matí de Catalunya Ràdio, uns concerts que han aixecat doncs, indignació i polèmica. Així sonava la banda sonora de Star Wars, interpretada per una orquestra ucraïnesa que opera sota el nom de la prestigiosa Hollywood Symphony Orchestra, que s'anunciava així, però no és la Hollywood Symphony Orchestra de debò, està fent concerts al Liceu, i llavors doncs, hi ha hagut assistents en aquests concerts, que quan han sentit interpretacions com aquesta que hem sentit, han grinyolat, han dit que la trompeta anava deshora, que l'orquestra no estava ben lligada, o, per exemple, en altres moments com aquest. Molts aquesta trompeta que sentíem, eh? És a dir, hi ha espectadors que diuen que sonava pobre, que s'anava desafinat. Al Matí de Catalunya Ràdio vam explicar que els assistents d'aquests concerts, que avui repetiran, per cert, estan interposant reclamacions al Liceu perquè se senten enredats. El Liceu se'n desentén i atribueix el tema a l'empresa organitzadora que ha llogat la sala, però, d'alguna manera, diuen que no fan cap control de qualitat dels esdeveniments que s'hi fan. Dit això, hi ha l'altra cara de la moneda, que són els músics d'aquesta formació, que diuen, i ens han dit, que treballen en unes condicions lamentables i unes condicions precàries, i que el resultat és el que és. Podem parlar amb un dels músics d'aquesta orquestra, que ens ha demanat que no diguem el seu nom per mantenir l'anonimat, però podem saludar ara mateix. Bon dia, què tal? Buenos días.
Buenos días, buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien y gracias por atendernos antes que nada. Tú formas parte de esta orquesta, tú tocas el violonchelo, ¿verdad?
Así es.
Sí. ¿Cómo estáis con todo esto que estábamos comentando ahora?
Bueno, pues la verdad es que el estado anímico es bastante bajo. La gente está decaída, estamos todos preocupados todo el rato. Mira, ahora mismo estamos, por ejemplo, en el aeropuerto de Bilbao, que somos overbooking, y algunos de la plantilla no vamos a llegar al concierto de esta tarde. O sea,
¿no vais a llegar a Barcelona?
Algunos, tres o cuatro nos quedamos aquí, por lo menos al segundo concierto sí, pero al primero yo creo que no.
Yeah. Nos comentaban, que las condiciones en las que trabajáis, vamos a decirlo suavemente, no son las mejores.
No, la verdad es que yo diría que son las peores que yo he visto en toda mi vida, vamos, pero con diferencia. No hemos ensayado las obras que vienen de Disney para esta tarde, por ejemplo.
Nada.
Nada, cero. Nos han dado las partituras anoche y ahora estamos de viaje.
Anoche las partituras para el concierto de hoy sin ensayar.
Exactamente, eso es. Como lo oyes.
¿Y esto quién? ¿De quién depende? ¿Quién manda?
Pues de la organización, claro, la organización. Sí, los músicos vamos, o sea, se supone que nosotros tenemos que ir a plato puesto, ¿no? Como quien dice, ya con el hotel buscado, los vuelos, los viajes, todo organizado, las partituras en nuestro poder para, por lo menos, aunque sea echarles un vistazo con la vista, o sea, vale, pero algo, lo mínimo. Pero es que ni lo mínimo. Sino un desastre.
¿Y en el concierto que comentábamos antes, el de bandas sonoras de cine, pasó lo mismo? ¿Recibisteis las partituras poco antes?
Exactamente, sí, claro. Es una cosa que ocurre, ¿no? Cuando la gente va a ver un concierto, lo único que ve, digamos, es el resultado final de todo un proceso de trabajo, ¿no? De varios días, de ensayos y de una serie de condiciones que tiene que haber para que todo vaya bien y al final lleguemos allí y toquemos como sabemos, ¿no? Porque aunque el nivel de los músicos sea bajo, a fuerza de ensayos la música acaba sonando, ¿no? Pero claro, si no hay nada de esto, eso, la gente se queda con el desastre de la actuación, probablemente con el nombre del director, con los músicos, las caras de los músicos, pero claro, es importante entender que hay un trabajo previo que no se ha hecho y entonces cuando vas directamente al concierto a primera vista, pues es lo que así suena. Pero una orquesta amateur y una profesional, ¿eh? Cualquiera.
Sí, porque vosotros no sois una orquesta amateur. ¿O sí?
No, desde luego que no. Bueno, a mí me llaman de refuerzo, ¿no? La orquesta, como bien dijiste, son ucranianos, está formada por ucranianos. Y luego nos han cogido de refuerzo aquí algunos españoles y tal. De hecho, muchas veces, o sea, cogen músicos el propio día, ¿no? O sea, si vamos a esta tarde a Barcelona, pues habrá músicos de Barcelona. Ayer en Bilbao había músicos de Bilbao, el otro día en Palma, pues músicos de Palma. Con lo cual tampoco es una dinámica de trabajo que ayude al tema musical, claro.
Claro, porque lo normal en un concierto, o lo mejor, las mejores condiciones posibles en un concierto de estas características, lo digo porque en las orquestas a veces es complicado reunir a todos los músicos que van a actuar en un concierto, y tampoco hay tantos ensayos, pero alguno hay. ¿Cuál es la cifra ideal de ensayos? ¿Cuáles serían las condiciones ideales de recibir la partitura en lo ideal, lo mejor posible?
Pues hombre, yo toda la vida he recibido las partituras antes de empezar los conciertos para poder yo trabajarlo en mi casa, ¿no? Digamos una semana antes, ¿no? Sí. Luego, por lo menos, un par de ensayos, pero ensayos serios, ¿no? Porque una cosa es leer las partituras de arriba abajo y la otra cosa es pararse y decir, a ver, aquí los violines tienen que ir con la flauta, este pasaje, la afinación y tal y cual, ¿no? Y luego ya, un ensayo general y en los auditorios se hace la prueba de sonido, ¿no? Para ver si es... Pues claro, los auditorios son distintos, no es lo mismo el Liceo de Barcelona que el Auditorio Nacional. Uno es un teatro y otro es un superauditorio más enorme, ¿no? Y entonces, pues hay que hacer esto, es fundamental. Porque si vas directamente allí, pues, te encuentras con lo que vimos el otro día.
Porque si las condiciones son estas, no hemos hablado de paga en ningún momento, pero vaya, extrapolándolo, me imagino que la paga tampoco tiene que estar a la altura.
No, bueno, la verdad es que al ser una gira, ¿no? Son como 20, 30 conciertos en un mes. La paga es, digamos, por concierto un poquito más baja, pero el monto al final sale bastante rentable. Pero hay gente que está sin cobrar a una, dos semanas de haber empezado ya. Bueno, un poco desastre, claro.
¿Y los músicos os planteáis algo? ¿Alguna, no sé qué se puede hacer, pero alguna reclamación o pedir a la organización, oye, que esto no puede ser?
Es complicado, porque en cuanto a derechos laborales, claro, ¿cómo denuncias que no te han mandado las partituras a tiempo, ¿no? O que no ha habido suficientes ensayos, es un poco extraño. Pero sí que lo único que podríamos hacer sería plantarnos todos y decir, en estas condiciones no tocamos. Pero claro, como hay pagas pendientes y tal y cual, hay un poco de recelo ahí, ¿no?
Y entonces hay estos conciertos de hoy, al primero igual algunos no vais a llegar, como decíais, pero se trata un poco, con perdón, pero de cruzar los dedos para que salgan mejor.
Porque tal cual, sí. A ver, a fuerza de tocarlo una y otra vez, ¿no? Ya llevamos como 12, 11 o 12 conciertos, pues cada vez va sonando mejor. Pero claro, los ensayos no son los conciertos, es lo que tienen que hacer antes, ¿no? Claro.
Pues oye, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado el punto de vista de los músicos. De verdad que muchas gracias.
De nada, creo que es muy importante que la gente entienda qué es lo que ha pasado, ¿no? Que no es culpa de los músicos y ni del director, por supuesto. Y bueno, así que eso es todo, lo que os puedo decir.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Nada, a vosotros.
Venga, hasta luego. Déu-n'hi-do, Ferran, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. El que passa que s'està posant molt l'accent en la qualitat de l'actuació. Jo, sincerament, no és que es culparia els músics, però no són els principals responsables.
No, ja ho hem sentit, sí.
Jo diria que estem parlant d'una presumpta, per dir presumpta, estafa. Si no li volem dir estafa perquè no sé les repercussions legals que pot tenir, pues enganyifa. Vull dir, aquí hi ha una productora que manlleva un nom d'una orquestra important. No dic que tingui conseqüències jurídiques. Ells diuen que tenen els drets per a Europa d'aquest nom. No sé, si hi ha una querella o hi ha una denúncia o el que sigui, pues el jutge dirà, però el que està clar és que utilitzen el nom d'una orquestra important, de prestigi nord-americana, utilitzen institucions importants, en aquest cas a Barcelona, a Catalunya, el Liceu, per donar una imatge de qualitat que després, evidentment, no es correspon a res del que es pugui semblar un concert de qualitat.
Sí. A 80 euros l'entrada, 80 euros l'entrada de plater, em deien
ara. A 80 euros l'entrada. Per tant, a mi això em sona a estafa enganyifa. Crec que l'accent s'ha de posar en com una institució tan important com el Liceu pot contribuir a participar en... Pot deixar que a casa seva es faci una estafa, una veritable estafa, però ja dic, no perquè el concert surti millor o pitjor, que escolta'm...
Fins i tot si el so fos impecable, continuaria sent.
Escolta'm, que al Liceu hi ha hagut esbroncades importantíssimes d'actuacions de companyies professionals i s'esbronca i ja està, el públic té tot el dret a considerar si li agrada, si no li agrada, si es bronca, si no es bronca. No, aquí és que l'organització dels concerts automàticament va a l'estafa.
Maiol, com estàs? Maiol Roger.
Bé, no, només una petita aportació. Aquest cas ha sigut flagrant, perquè és veritat que manlleva el nom d'una altra orquestra i ha passat al Liceu i en festes nadalenques, però els carrers de Barcelona estan plens, o els diaris, per exemple, d'anuncis de grans espectacles, que la Primavera de Vivaldi, sí, el Requiem de Mozart, la Novena Sinfonia de Beethoven, que s'ofereixen en alguns d'aquests auditoris, que sense ser segurament el desastre que hem vist aquests dies, perquè ara ens explicava aquest músic en quines condicions treballes, doncs disten molt de la qualitat que podria obtenir l'Orquestra Simfònica de Barcelona o l'Orquestra del Liceu, que són les residents, diguem-ne, en aquests dos teatres, que són, diguem-ne, en això no causa tanta polèmica perquè són un altre baguiris, no? I de fet n'hi ha per totes les ciutats d'Europa, però és veritat que tots aquests temples musicals fan servir els dies que tenen lliures, doncs, per omplir amb concerts d'aquestes característiques.
Ja, el que passa que, sí, estic d'acord amb Maiol, però el que passa que si s'anuncia l'Orquestra Simfònica de Moldàvia i amb tot el respecte
per Moldàvia, que aquest cas és flagrant perquè hi ha un...
I tu pues, t'informes i dius, bueno, però això no pinta gaire bé, pues compro o no compro, o sí o no. Però clar, quan el que et diuen és la Hollywood Symphony Orchestra i el Liceu, dius, home, sí, és sí, que hi ha gent que ha regalat dos i tres entrades.
Clar. Sí,
perquè sí, representava que era un espectacle de nivell que tu regales amb tot el carinyo als teus amics i familiars. Sí, llavors, clar, no és ben bé el mateix. Vull dir, d'orquestres i qüestions d'aquestes passavolants per Barcelona en passen moltes. Fins i tot en final, de cara als turistes, fins i tot.
No, deia més que al final és un... funciona com a model de subsistència també d'aquests
sí,
teatres i d'aquests auditoris.
Sí.
Mila.
Bueno, jo crec que no podem deixar de culpar també el Liceu, perquè, sí, a veure, el Liceu és una marca, el Liceu és una institució de prestigi de la ciutat i no pot permetre que qualsevol cosa es faci a les seves instal·lacions i sota la seva marca. És que, a veure, ha d'establir uns criteris de qualitat mínimes a l'hora de llogar les sales, perquè una cosa és llogar les sales per fer un acte que sigui, pues, no sé, un acte d'un event o d'una empresa que vol fer una gran convidada general i allà l'empresa lo que vulgui fer dintre, i una altra cosa és que s'anunciï uns concerts en Nadal al Liceu, que se suposa que és la seva, és a dir, és el que tracta el Liceu. El Liceu sí, sí, fa concerts, fa òpera, fa aquest tipus de productes. I permetre que hi hagi una enganyifa com aquestes, perquè això és una enganyifa, és una estafa, jo crec que seria motiu de denúncia, fins i tot. Jo crec que el Liceu hi té responsabilitat.
Paco, tu com ho veus?
Bueno, totalment d'acord amb el que diu la Mila, no? És molt encertat. Al final és cert que el Liceu té una... El Liceu potser no pot controlar una empresa, però amb el cas aquest, que és música, no? Té que tindre clara la qualitat, no? Perquè és veritat que el Liceu és una de les marques, no espanyoles, sinó internacionals. És un dels teatres d'òpera més importants del món i més prestigiosos, no? I després és una llàstima per als aficionats, no? Tenir que patia aquesta situació, no? Perquè el que ha organitzat tindria que tindre un mínim de qualitat, no? És que el que diu el músic, jo no entenc de música més enllà de les coses generals, no? Però és sorprenent de que no hagin, pues, com és normal, entrenat junts, no? És a dir, podem fer l'equivalència al futbol, no? Imagina't un equip on ningú es coneix o es coneixen superficialment, que mai han entrenat junts i que tenen que jugar un partit. És difícil que ho facin bé, no? Amb la qual cosa, pues, és i també de lo que és la casa madre, no? La que ha concedit els drets, no?, a aquesta empresa per poder utilitzar el seu nom. També tindrien que vigilar que compleixi. Però és la mercantilització que vivim amb tot, no? Tot es mercantilitza i llavors el que és un negoci, no? I sense entendre que és un negoci que té que tindre un amor per la música.
Rematem amb tu, Estefania.
Doncs res, no tinc més que afegir. Estava pensant altres vegades que jo he anat a alguns països i fa poc a Salzburg i fas la turistada i vas a veure no sé quin espectacle. Tampoc surts d'allà, no?, pensant, doncs, que ni que t'han enganyat ni que no. Més o menys ja saps el que vas, no?, quan fas la turistada. Però clar, el Liceu és el Liceu i això ho entenc, no? I caldrà veure, no?, què ha passat, quins són els controls de qualitat que no s'han tingut en compte, si és un error puntual o si realment ha passat més vegades que alguna cosa no quadrava. Així que no... Em sap greu pels aficionats, a mi també m'agrada molt la música clàssica.
10 i 20 minuts, ho deixem aquí. Paco Maruenda, Milagros Pérez Oliva, Ferran Espada, Estefania Molina, que tingueu un molt bon dia de Reis. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Adeu. Igualment.
Adeu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: fill, apaga el llum, que cal estalviar? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Això és com un poble de l'oest americà.
Sempre hi ha un que està més boig que l'altre i anem fent així.
És l'oest.
És l'oest.
Sí. Sant Guim és com un poblat de l'oest. I tots sabem com acaben els forasters en els pobles de l'oest.
El Foraster visita Sant Guim de Freixenet, avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
It's showtime, folks.
Aquest dilluns a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical.
Va ser la Rosie, de Mamma Mia.
Els metges s'equivoquen.
La Pam, de Paul Monty, i la Laura, del Temps de Planck.
No vull mentides, li vas dir al metge.
Ara estic promesa.
És tot una experta en Sondheim. Ha interpretat i traduït Company i també ha adaptat, entre d'altres, Sweeney Todd, a Little Music i Feliz. Ha treballat amb Degoll de Goma, amb Ricard Reguant, amb Mario Gas, amb Calix Tapieto, amb Sergio Badrell.
Aquest dilluns, dia de Reis, a les 8 del vespre, l'actriu i cantant Roser Batalla a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad.
A la pàgina 3 del llibre.
I 22 minuts, Núria Ribó, que tal com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bon de tot.
Comprova, molt bon de tot.
Molt bon de tot,
molt bon
de, sí,
m'agrada molt.
Començo per Nadal, Cap d'Any, sí, Reis, exacte, i totes aquestes coses. O sigui, molt bon de tot i el que ens espera.
Ah, sí? Però proven? Han provat aquestes festes?
Ui, i tant.
Sí.
Sempre.
Sempre.
Quan estàs amb bona actitud i bon rotllo i sobretot si tens dies més o menys lliures...
Molt bé.
I estàs amb gent i amb amics. Fantàstic.
Fantàstic. A veure si ens necessitàvem aquest xut d'optimisme.
Sí, sí, sí,
de la Núria.
Sí, sí.
Escolta, volíem comentar avui al matí de Catalunya Ràdio una qüestió que deia l'altre dia, ens hi hem gairebé acostumat, que passa alarmantment sovint. No cada dos per tres, segurament, però sí molt sovint. Que és que part del Pirineu passen dies incomunicats per talls de cobertura mòbil, fins al punt que el govern han reconegut que això és un problema i per això demà dimarts, passat Reis, la Generalitat es reunirà amb Telefònica, amb Vodafone, amb Masorange, amb Cellnex i les associacions municipals per treure l'entrellat de tot plegat. El primer és que sembla mentida que aquestes alçades de la pel·lícula passin aquestes coses, no?
Sí, encara? I que passin i a la cinquena vegada, perquè em sembla que hi ha hagut molts talls aquest 2024, i de sobte el govern reacciona, l'administració, i els demés dies, què ha passat? O sigui, he vist que eren avaries, hi havia que s'havia trencat alguns cables de fibra òptica, després no cobertura, o sigui, que hi ha diferents panorames. No tenen pla B, és que hi ha moltes coses aquí. Mm. I, a més, és una zona absolutament turística al mil per mil. Clar. El Pirineu, l'esquí, que l'estan esperant en candeletes, que hi ha arribat la neu, i si no, els que fan muntanya. O sigui, són zones absolutament que de gener a desembre van plenes. Mm. Per tant, alguna... Home, el 100% no es pot garantir res a la vida. Però d'això, a que estiguis en una etapa punta com és aquesta de les festes, que es multiplica tot per mil i que et passin coses... Bé, alguna cosa s'ha de fer. De fet, demà reacciona el govern, però sí, clar, a la cinquena va la vençuda.
Clar. Rafael López és l'alcalde de Gósol. Alcalde, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès van recuperar la cobertura divendres, oi?
Sí.
Quants dies van estar en total, sense comunicació, sense cobertura?
4 dies, en ple Cap d'Any.
4 dies en ple Cap d'Any, sense res?
Sí.
I el motiu quin era?
Sí, de fet, el motiu que ens van donar és per la caiguda d'un arbre. En principi ens van dir que havia sigut un robatori de cable, però al final sembla ser que va ser per la caiguda d'un arbre que va arrossegar una part del cablejat, i això estava en un terreny privat, i els hi va costar poder accedir.
I això ha passat altres vegades al municipi?
Nosaltres tenim registrats a l'Ajuntament una quinzena de detalls aquest any.
Una quinzena de detalls només el 2024, eh?
Sí, correcte.
I cada detall triga tant en arreglar-se com aquest?
Doncs pel pont de la Puríssima vam estar una setmana, a més ens va enganxar en ple pont, i pel pont de Tots Sants devíem estar uns 4 dies, o 4 o 5 dies també.
Per tant, és diguem-ne, vist des d'aquí, alcalde, vostè m'ho dirà, però són dues coses. Una, que passi tan sovint, i segon, que, vaja, això, quan hi ha aquestes coses de cobertura, al principi un espera que resolgui de pressa, i no és el cas, no?
No. Sobretot aquest any sembla ser que ha sigut un any especialment complicat en això, no sabem el per què, ni tenim una explicació clara de per què les averies són tan reiterades i costa tant de resoldre.
Diuen que no tenen una explicació clara, però n'hi donen alguna de per què tenen aquesta quinzena d'averies en un any?
De forma extraoficial ens donen alguna explicació relacionada amb això, amb talls de fibra, sense concretar més enllà, però a vegades són talls de fibra a Cardona que ens costa d'entendre que un tall tan lluny de la nostra població pugui afectar-nos a nosaltres. A més, és que només ens afecta a nosaltres. Els pobles veïns no tenen aquest problema.
Això anava a preguntar. Només Gósol, eh?
Sí que és veritat que per la banda de Tuixén també tenen talls, però no tan sovint com els de Gósol. Mm. És una problemàtica principalment pròpia nostra, i desconeixem el per què la nostra població és víctima d'aquests talls i la resta no.
Clar, aquestes coses, Núria, quan passen rodalies, en principi els que en saben diuen que aquestes coses passen per falta de manteniment, en principi, no? O per falta d'inversió. No sé ben bé quina ha de ser la circumstància, però vist des de fora té pinta que sigui alguna cosa així.
Però el que sobta és que el mateix alcalde no tingui també arguments que no li expliquin el que és. Una cosa és una avaria, que evidentment és circumstancial, passa i no es pot fer res. I l'altra és que hi hagi, per exemple, molta gent, no hi hagi cobertura, que aleshores és una qüestió tecnològica que s'ha d'ampliar, i després qui pugui veure un pla B. No es pot solucionar, insisteixo, mai res al 100%, però sí que es pot posar alguna mena de pagat, alguna mena de solució, perquè és que m'imagino els hotels, les botigues, no puguem cobrar una targeta de crèdit, no puguem fer un visum, no puguem-se comunicar, o una urgència. Ara estem parlant de petites coses quotidianes, però, per exemple, una urgència, tu estàs trucant una malaltia, emergència, hospital, el que sigui, em sembla una barbaritat. De fet, que demà reuneixi el govern vol dir una cosa, però per què han esperat tant?
Es fa la mateixa pregunta, alcalde, perquè n'has parat tant?
Sí. Ja fa temps que ho anem reclamant. Sembla que ara ens comencen a fer cas. També es dona la circumstància de que abans hi havia DSL al poble, la gent tenia el telèfon fix tota la vida, però, bueno, com és públic i notori, Movistar va retirar totes les línies de fixa amb coure, els telèfons de tota la vida, de tot el país. Per tant, ara ja no tenim aquesta alternativa. Yeah. I la gran immensa majoria de les cases i negocis del poble depenen de la telefonia mòbil en la seva totalitat. Vull dir, no tenim una alternativa. Hi ha unes poques cases que tenen accés a fibra, perquè aquí arriba la fibra, però no s'ha pogut fer un desplegament encara correcte, perquè no hi ha cap empresa que tingui prou potència com per poder-ho fer a nivell de fer obra civil pel poble per poder passar el cable. Per tant, la majoria depèn de la telefonia mòbil.
I ara ho deia la Núria, alcalde, vull dir, tot això, i també ho deia vostè al principi, els enganxa a la setmana de Cap d'Any, per tant, amb visitants, per tant, els que han patit més el cop, suposo que són comerços, el càmping.
Clar, aquest any hem tingut al poble moltes pèrdues econòmiques. La gent de segona residència, quan ja veuen que hi ha una avaria de telefonia, el que fan és no pujar, perquè saben que si pugen estaran aïllats. Molts teletreballen, i si no tenen aquesta connexió, doncs no poden teletreballar, per tant ja no pugen. I això ens fa perdre visitants, ens fa perdre facturació, les reserves cauen. De fet, els negocis no poden gestionar les reserves perquè depenen d'internet, depenen d'aplicacions de telefonia mòbil, i evidentment evidentment això és un greuge importantíssim del que ningú se'n fa càrrec.
El Rafael López és l'alcalde de Gósol. Alcalde, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. No deixem Gósol, perquè volem parlar justament el fet del que, el fil del que ens deia ara l'alcalde, la Mercè Macià. Mercè, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Mercè Macià té una granja bar, Cal Paraire, a Gósol mateix, i suposo que vaja, que heu patit lo vostre, aquests dies, amb això de sense cobertura.
Bueno, això ens ha portat un malestar a tots, clar. Venen la gent, s'enfaden perquè no els hi has agafat el telèfon, perquè volien fer reserves. Tu dius, no, és que els el van tallar. És que el fix ens el van tallar. Nosaltres portem 3 mesos amb el fix tallat. 3 mesos intentant que ens tornin el fix, d'alguna manera que sigui. No hi ha hagut manera. Això és molt greu, clar. Llavors, el que diu el senyor alcalde, els mòduls ens trobem que també ens quedem sense cobertura, i et quedes, bueno, amb una impotència que dius, no pots fer res. Tenen els senyors aquí, vale, prenen alguna cosa, bueno, en vez de dir, hola, què tal, com esteu, què voleu prendre? Jo, el primer sembla que tinguis d'anar a atracar. Escolta, veníem menjar, vale, però porteu efectiu o targeta? Això és molt trist, de dir això.
Clar, perquè no, si no érem efectiu, no podíeu cobrar.
Clar, si no n'hi havia efectiu no podíem cobrar. I aleshores amb això vam perdre moltes taules. Un dia per dinar no vam poder fer absolutament taules per dinar. Tothom venia amb targeta perquè un 95% aquí dalt et venen amb targeta, a no sigui algú que ja sàpiga el problema que hi ha. I aleshores pues, no podies treballar. Per sopar també ens vam trobar un dia que tothom venia amb targeta, que també vam poder treballar. Tu estàs aquí per poder donar un servei, poder treballar, poder viure i... realment et sents lligat de mans i peus, perquè és que no pots fer res.
I aquests dies entenc que a més a més, com que ara ja cada cop anem menys amb efectiu al damunt, entenc que no us ha pagat pràcticament ningú aquests dies.
Com, perdó, no l'he sentit molt bé. Com m'ha dit?
No, anava a dir, vull dir que aquests dies que ja no portem efectiu, la gent que no portava efectiu, o no podia menjar, o si menjava, no us pagava. O com anava això?
Exacte, sí. Bueno, diríem que si tu ja els digues abans perquè ja els sabies, doncs, bueno, havien de marxar. No podien menjar, clar. No podien menjar ni podien prendre res i tampoc podien comprar.
I no podrien anar al caixer automàtic.
Ara hi havia els altres, hi havia els que, per exemple, tu no sabies aquell moment que no hi havia cobertura, que menjaven i quan era el moment de pagar no hi ha cobertura. Bueno, provem, tornem a provar una altra targeta, mentre tu feien provar 4 o 5 targetes, espera que provarem la de la senyora que podem anar bé. No, és que no hi ha cobertura. Sortim a fora, mentre 10 persones estaven esperant més perquè els servicis i tu anar-te estan allà a provant, no hi havia maneres. I deien, bueno, esperem un bízum, vale. D'aquests del bízum, bueno, llavors anaven, vale. És que tampoc tenim cobertura nosaltres. No, és que jo és el que estic dient, que no hi ha cobertura, tampoc ho podeu fer. Bueno, quan estem en un lloc que hi hagi cobertura, us hi fem. Què passava d'aquests? Doncs de 4, poder un pagaven, els altres ni pagaven.
És a dir, us prometien un bízum que no us feien.
Ah, exacte, un bízum que no arribava mai.
En fi, la Mercè Macià... Això... Digues, Mercè, perdona.
Aquest ha sigut un problema gran, però després el tema també sanitari, també que eres metges i tot aquest que parlàvem d'urgències, també ens hem trobat en molts casos que, per exemple, ens havien de fer proves o alguna cosa, jo m'he trobat aquí a casa meva, que hi ha hagut tants talls que et diuen t'avisem, val. Ells, què passa? Ells t'avisen 2 vegades, a les 2 vegades que tu no agafes el telèfon, pues ja ho deixen. I clar, tu dius, bueno, si fa 2 mesos, fa 3, que m'havien de fer aquesta prova, no m'han avisat. Si jo em vaig trobar que al juny, i això ja al juny, havien de fer proves, que no me les van poder fer, perquè avisaven i no hi havia telèfon, i jo no me n'entrava, i quan al desembre vaig anar a veure què passava, em van dir, a veure, senyora, nosaltres l'hem avisat. El juny ja l'havien avisat 2 vegades, però no va agafar el telèfon. Bueno, clar, no és que no agafés el telèfon, és que realment ja no teníem telèfon. Ens hem trobat amb tants talls que, bueno, és un problema gran en moltes coses. És que ja no és una, és en moltes. Amb els nens que van a col·legi, arriben a casa, tenen de fer deures coses amb l'ordinador, no hi ha cobertura, no poden fer-ho. Sí. A veure, que passem, hem passat el 2024, passem el 2025, i sembla que a vegades com si estiguessin en aquest sentit els anys 60.
Mercè, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, de debò.
Bueno, doncs vinga, que serveix per poder solucionar alguna cosa. Tant de bo. Moltes gràcies a vostès.
No, no, al contrari, gràcies. Tant de bo, gràcies. Gràcies a la Mercè Macià de la Granja Bar de Calparaire de Gósol. Afegim una veu més, perquè això no ha passat només a Gósol. El 29 i el 30 de desembre els municipis de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà també van estar sense servei de telefonia mòbil, sense internet, en aquest cas, en principi, per una màquina que va tallar també un cable de fibra òptica a Talarn. El Juan Antonio Serrano és l'alcalde de Viella. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Com ho han viscut? Una mica en aquesta línia, suposo, no? També amb problemes pel turisme i pels habitants de Lleida, de Viella, per descomptat.
Bueno, doncs nosaltres ho hem viscut en una situació similar i, bueno, pues la veritat és que va ser absolutament un caos, no? I, pues, com diuen aquests senyors i l'alcalde de Gósol, pues, bueno, les targetes no funcionaven, els restaurants no funcionaven les targetes, a l'hospital no podia accedir als datos dels malalts, no, els telèfons, per supost, no funcionaven, en fi, va ser un dia fatídic, no? I, a més, coincidia amb la data, amb el 29 de desembre, amb el dia fatídic de fa 20 o 22 anys, que també va haver un apagó impressionant que ens va quedar tota la Vall d'Aran sense llum. Bueno, això demostra una vegada més el poc interès que tenen tant les companyies com segurament els governs per les poblacions amb pocs habitants, allunyades, mal comunicades, bueno, especialment a l'Alt Pirineu i Aran. Perquè jo dic, bueno, molt bé, una màquina pot trencar un cable i el 100% és impossible de garantir. Això, una avaria, ens agradi o no, pot succeir. Una altra cosa és que jo me pregunto si al Prat del Llobregat agafant el Catxofes haguessin trencat un cable, Barcelona s'hagués quedat durant 12 hores sense cap tipus de comunicació, però poso Barcelona o Lleida o Valladolid, vull dir, no,
i tant,
en contra de ningú. Bueno, pues clar, això en què canvia aquí dalt passa, no? El fet és que ha passat. No?
I quan passa, quan passa, entenc que no hi ha pla B, clar.
No, aquí s'ha demostrat que no hi ha pla B, perquè, bueno, jo al final, a través d'un telèfon de Jastel que me va deixar un amic, podia trucar a l'exterior de la Vall d'Aran, perquè internament, pues, evidentment, no ens podíem trucar, no? I a partir d'aquí, bueno, pues, vaig trucar a la subdelegació del govern i aquí, pues, vam poder que algú ens digués alguna cosa. Intentàvem parlar amb el 1004, amb el 1002, i allí, bueno, pues, lo de sempre, i es quedava, i mira, jo li truco com a alcalde de Viella, que vull saber per poder transmetre als meus ciutadans si això durarà 3 hores, durarà 8 hores o durarà 3 dies. I va ser impossible, no? I, bueno, pues, jo ja he fet reclamació, ja ho vaig dir, además, acte seguido, ja vaig dir que l'Ajuntament faria una reclamació el més contundent possible, però no tant per l'averia que pot passar, sinó perquè o sigui, és normal que un alcalde que es quedi la seva població sense cobertura de cap tipus, no tingui cap interlocutor a l'altra banda del telèfon perquè li pugui informar. Això és el que ha passat aquí.
Perdoni, em deia una reclamació, entenc que a Movistar.
Sí, una reclamació a Movistar, pues, explicant el que ha passat, i sobretot posant en evidència el protocol de comunicació ha sigut absolutament inoperatiu total, perquè al final jo, després de molt insistir, d'anar trucant, el dia següent ja me van enviar un WhatsApp que ja estava solucionat, bueno, al final me van trucar de Calidad, al Calidad li vaig dir pues, tot el que vaig pensar, dic, miri, no té vostè culpa, però vaig a quedar a gusto, o sigui, ha sigut un autèntic desastre, dic, i encara el senyor de Relacions Institucionals, que m'ha enviat un WhatsApp fa 2 dies, encara és hora que em truqui per dir-me alguna cosa. I llavors sí, me va trucar de seguida i me va explicar el seu protocol, el modelo de Telefónica, tal. Digo, pues mire, el modelo que ustedes tienen es desastroso y se ha demostrado ahora clarísimamente que no funciona, ¿no? Y llavors, pues, la queixa nostra va fonamentalment amb això, que no pugui haver un telèfon permanent en el qual qualsevol alcalde pugui trucar per tindre algun tipus d'informació. I després, és normal que 4 comarques depenguin d'un cable, sí, sí, que un tractor el trenqui? La pregunta és, no hi ha un pla B? No hi ha una opció de que es pugui reconnectar per una altra banda i tal, i l'avería pugui durar 2-3 hores? Bueno, i perquè va passar el que va passar, i es va arreglar en 10 hores. Això, com diu l'alcalde de Gósol, arriba a passar en una altra temporada, al mes de novembre o així, i estirem 3 dies sense res, eh? Mm-hmm. Vull dir, és una vegada més l'abandó habitual que tenim les zones de muntanya, les zones allunyades de les ciutats. És una vegada més claríssima, no?, d'aquest abandó generalitzat de tant per les administracions com per les grans companyies.
Alcalde, també li agraïm que ens hagi explicat aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, de debò.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. El Juan Antonio Serrano, l'alcalde de Vella. Són diverses coses, no? És el que passi, que no hi hagi pla B, i com deia l'alcalde, que a vegades t'hi trobes com usuari, però que, a més, quan fas representant de la ciutat, encara és més bèstia, que ningú digui res, no? Aquesta desprotecció davant d'aquestes coses.
És tot quan passa el problema, però jo miraria què està passant i per què. Vull dir, hi ha hagut una tendència en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, que la gent se'n va anar de les grans ciutats, va començar a teletreballar, inclús en comprat, com mira, els preus de les vivendes fora de les grans ciutats. Hi ha hagut una tendència, això, hi ha hagut una tendència amb el temps també de viure a lo rural, enmig del camp, etc etc. Tenint en compte aquestes preferències de la ciutadania és quan un govern ha de fer les previsions. Aquí estem tapant els forats quan passa l'avaria i tot això està molt bé. Però vull dir, quan hi ha una tendència a la societat que se'n van cap a fora, que els pobles que teletreballen, etc etc, s'ha de fer una previsió. Vull dir, insisteixo, la reunió de demà és una reunió que evidentment s'ha de donar de cara a la galeria i els polítics s'han de respondre i posarem i faran una comissió i ho estudiaran. Ja veurem la comissió aquesta què coi decidirà en uns mesos, no? Però el problema és aquest, tornarem a Setmana Santa, que hi haurà un altre problema. Per tant, quan hi ha una tendència de la gent a anar a viure a l'ús rural, per exemple, que a més s'ha promogut, quan diuen que hi ha manca de pastors, d'agricultors, que ja la gent se'n va a les ciutats, que està desapareixent la vida rural, carai, des de l'administració, per què no fan alguna cosa, una política social que realment faciliti que aquesta gent pugui continuar al seu poble, a la ciutat, fent de pagès, teletreballant o fent el que vulguin?
Clar, l'altre dia en parlàvem també justament, i per això feia la comparació amb Rodalies, no? Perquè també, com a conseqüència, com a efecte col·lateral del que deies tu, dels preus de l'habitatge, hi ha molta gent que treballa a Barcelona però va viure a municipis del voltant, no? Clar, si tu fas això i no afines la xarxa de Rodalies, doncs tens un doble problema.
No, és que la Rodalies és històric. Yeah. Jo crec que des que van néixer, jo ja tinc molts anys, ho he vist sempre. O sigui, la gent que ve a treballar a Barcelona ja és que ja està en el contracte. Estic 2 hores per arribar. Ah, és lo normal, vull dir, quan estàs 20 minuts en un tren. No, el de Rodalies és un tema ja d'aquests que l'he sentit 3.000 vegades i que realment com no es faci alguna cosa, no només traspassar, sinó donar tots els diners que s'han de fer i tenir un bon manteniment, continuarem amb el mateix problema. Però l'altre s'ha de solucionar quan és una tendència de la societat que una part se'n va viure fora. Aleshores, facilita les coses.
L'Andreu Beà és enginyer de telecomunicacions i està especialitzat en internet i en connectivitat. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I volíem parlar amb algú que en sabés com ell per preguntar, d'entrada, per què passen aquests talls? Perquè sentíem a l'alcalde de Gósol que no li acabaven de concretar. Però es parla de talls, es parla d'un arbre que cau...
Tothom té raó. Aquest és un problema complex. Yeah. Té raó els operadors, tenen raó els alcaldes, lògicament, i tenen raó els ciutadans, que diuen no entenen com quan jo vaig néixer les telecomunicacions eren molt més resilients i ara cau un arbre i queda tota una comarca sense cobertura. No? I això és la realitat. Llavors, nosaltres hem de, si em permeteu fer una mica de història, hem fet un canvi molt gran d'analògic a digital. Ho hem viscut la nostra generació. I estem fent un canvi on es comuniquen les persones que parlen de forma contínua, si no, escolteu doncs, la cunyada o la sogra per telèfon, forma contínua, i en canvi ara passem a comunicar ordinadors, a comunicar màquines, que parlen per ràfegues. És totalment diferent. Aleshores, quan tu passes d'analògica a digital, tenim aquesta fibra... O sigui, hem de fibrejar o hem de cablejar, amb L, la població. Hem de cablejar la població vol dir que hem de tornar a treure aquell coure i a passar-ho a una fibra, que té moltes més avantatges i té una gran desavantatge, que és, més fràgil. Fixeu-vos que ens han posat a tots, els ciutadans, han canviat el parell de coure que quan se n'anava l'electricitat a casa, l'únic que funcionava era el telèfon. Ara, si se'n va l'electricitat, ens quedem sense el router, i per tant ja no va, amb la fibra ja no va el telèfon, ni el fixe, ni l'internet, no va res. Per tant, estem molt més dèbils, menys resilients. Això és el primer pas. El segon pas és que un cable, una fibra, és a dir, us heu d'imaginar un, no sé, un fil d'aquests de pescar, és el més semblant amb una fibra, doncs pot portar l'equivalent de 25.000 vegades tot l'espectre radioelèctric. Què és l'espectre radioelèctric? Tu hi poses tots els canals de tele, tots els canals de ràdio, el 3G, el 4G, el 5G, tots, ho poses allà, això és l'espectre radioelèctric. Doncs ara, una sola fibra pot portar 25.000 vegades, amb la tecnologia actual, tot aquest espectre. És una absoluta borrada. Per tant, és quasi impossible que una persona pugui entendre que si un pagès amb la seva, no sé, doncs amb un tractor, es carrega una fibra Cardona, pot deixar tot el Berguedà, o tota la Vall d'Aran, o tot Catalunya, imagineu que el que fan els russos, que han intentat doncs, trencar els cables transoceànics, poden deixar un continent sense comunicacions. I som molt fràgils. Per tant, té un gran avantatge, pot fer una gran banda ampla, cada cop podem transmetre més dades, més ràpid, més vídeos, més coses que mai havíem fet, repeteixo, estem comunicant ara a màquines, fixeu-vos que les persones ja no ens comuniquem. Si agafeu el mòbil, veureu la bateria, li diem mòbil perquè ha hagut un canvi molt ràpid, però només és un 4% que es gasta cap al mòbil. El 96% del que gasta les aplicacions que gasta el vostre mòbil, si mireu la bateria, són altres coses, però ja no és mòbil. Podem dir ordenador disfressat, però no és un mòbil, ja no truquem. Si us hi fixeu, la gent ja no us truca ni per l'aniversari, us envien un missatge i encara gràcies.
Sí, tal qual.
Ho heu vist, no? És un canvi radical de comunicar a persones que parlen de forma contínua, com estem fent ara, i analògica, a comunicar ordinadors. I després, doncs, bueno, i ara ja és el màxim, no? La gent et deixa missatges de veu pel WhatsApp. Que al final, missatges de 5 minuts, dius que al final ja sembla un podcast, allò, no?
És tal qual, sí. Núria, empatitzes, Núria, amb això,
sí. No, és que tens tota la raó, perquè jo pensava, estem al límit de la comunicació, i jo mateixa, que sóc analògica de mena, envio un WhatsApp per dir et puc trucar, estàs ocupat, pots Imagina't. Parlar... Això no ho havia fet mai a la vida, jo fa 15-20 anys. Clar. Mai. Trucava directament. I si deia no pum, penjava a l'instant. Ara ho fem tots. Tenim una mena ara, de... Ara, no sé.
Ara mireu, el dia 30 del 12, jo he parlat amb el director general de Telefònica, abans de parlar amb vosaltres, el dia 30 del 12... del 25, és a dir, vaya dia, un pagès amb una maquinària agrícola arrenca tots, sense voler, lògicament, a les 17:50 de la tarda, val? Quan està tothom de vacances, i els de Movistar també estan de vacances. Aleshores, a aquesta hora envien, doncs, la avaria és molt, molt greu, és a dir, agafa un troncal, no agafa allò que dius, mira, a casa, al final d'aquesta xarxa, no, agafa la troncal, i deixa a tota la Vall d'Aran sense, ja ho hem escoltat, no? Sense les botigues, sense terminals de pagament, la gent sense cobertura, bueno, envien una quadrilla i arriben a les 7 de la tarda. I s'estan treballant allà, nevat, amb fred, al treta, fins a les 5:51 de la matinada, on es restableixen el 90%. Clar, a les 10:30 del matí estava al 100%, 16 hores. Dius. El director general em deia, és heroic. I bueno, sí, és veritat, és heroic, però clar, el problema és que una excavadora o un tractor pugui fer això, el que ho dèiem. Bueno, doncs, què s'ha de fer? O el cas de Gósol. El cas de Gósol era una masia amb un senyor de viatge que va dir fins al 2 de gener no tornaré. I diu, escolta, però necessitem entrar per arreglar-ho. Si entren, els envio els Mossos d'Esquadra. Doncs Telefònica van allà el 2 de gener. I s'han quedat 4 dies els senyors de Gósol sense connexió.
Ah, i el motiu és aquest, dels 4 dies?
Sí. Què et sembla?
Uau,
que bèstia.
Oi que tots tenen raó?
Pues no, vist així, sí.
No hi ha qui ho arregli, No hi ha qui ho arregli, això, perquè ni Telefònica pot entrar, ni el senyor d'allò, i sort que va tornar el dia 2, perquè si arriba a tornar avui...
Sí que hi ha qui ho arregli, qui tingui autoritat per fer-ho. Ara estava pensant en Trump ja per fer una broma. Segur que ho arregla. Segur que ho arregla.
No, clar, però si ara tu dius, doneu poder a Telefònica a saco, que entrin a tal, bueno, llavors algú es queixarà de dir, escolta, que m'han fet una cosa a casa meva que no m'agradava.
Ja.
Vale? Sí, és bastant complex.
Sí,
bueno,
sí.
Llavors,
anem a veure solucions.
Va.
Solucions és, per una banda, les tecnologies cablejades amb L, les que cableges, són molt més segures. Malgrat hi hagi de tant en tant una excavadora o un tractor que trenca coses. Molt més segures que què? Que les aèries, que les de ràdio. Però què passa? Que les cablejades són més cares. Llavors, què fas perquè no sigui tan cara? Doncs grapo aquesta fibra als postes de telecomunicacions d'abans. Però l'ideal seria enterrar-les. A Gósol seria perfecte enterrar-ho. Però si vosaltres penseu que el desplegament de tota una xarxa de telecomunicacions per un territori es fa per densitat d'empadronament, lògicament, els senyors del Solsonès, els senyors del Berguedà, dic el Solsonès perquè és una de les comarques més grans de Catalunya i menys poblades. És a dir, hi ha menys densitat. Si jo faig el desplegament per densitat d'empadronament, pobra gent, seran els últims, segur,
els últims,
a la fila de ser fibrejats. Perquè ja no dic cablejats perquè no es pensin que és massa cosa.
Sí.
Per tant, segon punt. Ara ja dius, bueno, la XOC, la xarxa oberta de Catalunya, que la Generalitat dius, bueno, com aquests senyors d'allà dalt, doncs no es fibrejaran mai, doncs la Generalitat ho fa de forma pública. Bueno, doncs molt bé, però clar, si no es coordinen, o sigui, la Generalitat fa la XOC per una banda, i Movistar, Vodafone, els Orange, tots aquests ho fan per una altra, passa que el 80% dels llocs on hi ha la XOC hi ha altres operadors.
Van allà, no? Clar.
Ostres, quina desgràcia, perquè segueixen 20 llocs on no n'hi ha, i, en canvi, la Generalitat ha fet un gran esforç. Mireu, en els últims 5 anys, veureu aquesta línia blava, que molta gent no sap què és, a les carreteres de Catalunya, però on veieu la línia blava és bona senyal. Allà hi passa la fibra òptica, els troncals aquests que anem dient, que aprofiten doncs, les carreteres, quan fan una obra, per enterrar-hi.
Per fer-ho. Andreu, està clar que no haurem de parlar un altre dia, però saps com va la ràdio, ens estem quedant una mica sense temps. Però molt interessant, i ens ho apuntem perquè en tornarem a parlar. Andreu Beada, de boca, moltíssimes gràcies.
Perfecte.
Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu. Núria, gràcies a tu també, i ens hem d'apuntar, perquè aquí hi ha coses. Hi ha molta mochatela que cortar, que diuen.
Sí. La qüestió per això és que ens comuniquem.
Això.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure, hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Beta! La Venus no la van acceptar al principi, però crec que se'n va sortir molt bé. Va canviar el tenis completament.
La primera dona negra que guanyava un gran slam ens va sorprendre a tots. El tenis era un esport de blancs. I l'establishment del tenis no estava preparat per aquell canvi. El món no estava preparat per en Richard Williams.
Nits sense ficció. Sobre la línia, la història de Richard Williams. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
40 esposes?
I tu?
Jo crec que no conec a 40 dones.
Si t'he de fer una llista, no. Si 40 dones fora de la meva família...
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja els
buscarem. Han d'haver-hi més... No, estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de construir més.
Ja m'ho miraré.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ens falten 7 minuts per arribar a les 11. Hem estat parlant una bona estona de cobertura, de telefonia mòbil. Doncs continuem parlant de tecnologia i arts digitals. Amb en Jordi Celles, com sempre. Jordi, com estàs?
Bon dia, Freddy, com va això?
Molt bé, què tal s'han portat els Reis?
Doncs bé, molt bé, escolta, avui és aquell dia que de bon matí ja tens els petits de casa tocant la porta del dormitori dient han passat els Reis, ràpid, desperta't i ja m'entenc.
Sí, que gràcies, Jordi, per atendre'ns una estoneta, perquè avui és dia d'aquests intensets.
Escolta, està molt bé.
Estem parlant una mica de les tendències del 2025 i un dels temes que volíem parlar amb tu avui és això de les ulleres del futur, les ulleres intel·ligents.
Sí. sembla que està començant a passar.
Sí?
I això és una cosa que fa temps que veníem anticipant, perquè la tendència per sota era evident, i és que les grans marques que fan telèfons mòbils estan deixant de vendre telèfons mòbils. La gent ja no compra telèfons mòbils com els comprava abans, bàsicament perquè duren més. Tu recordes quan va sortir l'iPhone el 2007 que tu t'havies de comprar l'iPhone 1, l'iPhone 3G, l'iPhone 4, l'iPhone 5, perquè cada any tenies un telèfon diferent, o el Samsung, no? El S10, l'S11, l'S20. Ara ningú pràcticament sap quin telèfon té. Perquè és que els telèfons duren molt més.
Sí, és veritat.
Aleshores, les grans marques que estaven acostumades a que cada any canviéssim de telèfon mòbil estan treballant, i quan parlo de grans marques parlo d'Apple, doncs, parlo de Samsung, parlo de les marques xineses com Xiaomi o d'altres marques que s'estan dedicant al món de les telecomunicacions, dedicades als usuaris, diguem-ne, de cada dia, a la quotidianitat, estan buscant quina és l'eina que substituirà el telèfon mòbil. Quina és l'eina que substituirà el telèfon mòbil? Doncs una eina que faci que no haguem de portar un telèfon mòbil. Perquè qui vol portar un telèfon mòbil a la butxaca? Amb els dits que has d'escriure missatges de WhatsApp i que se t'escriuen tres lletres alhora, o que l'autocorrector diu una cosa que no és el que havies escrit. Aleshores, el més natural i està començant a passar és que molta gent portem ulleres. Tu portes ulleres, jo porto ulleres.
Sí, senyor.
Molta gent porta ulleres. Ulleres molt semblants a aquestes ulleres que portem nosaltres, però amb aquest adjectiu d'intel·ligents, aquestes smart glasses, aquestes ulleres intel·ligents, que permetran que deixem de portar un telèfon mòbil a la butxaca perquè les ulleres ens ho faran tots.
Tot què vol dir?
Vol dir que tot el que fas avui amb un telèfon mòbil, per exemple, rebre trucades, escoltar àudios, veure missatges, buscar adreces a Google Maps, comparar productes, ja no et cal posar-hi la pantalla davant del telèfon mòbil, perquè senzillament mirant al supermercat veuràs si aquell producte està en un preu correcte o no ho està, si aquell carrer pel qual estàs passant és el correcte per anar a la direcció on voldries anar, o llegiràs directament els missatges que t'estan arribant per escrit, sense mirar la pantalla, perquè les ulleres, els vidres de la ullera, seran aquesta pantalla intel·ligent. Això, de fet, ho està fent d'una manera molt intel·ligent Meta, que és aquesta empresa que abans era coneguda com a Facebook.
Sí.
Meta és propietària de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, però també de les ulleres de realitat virtual Oculus. Ells han fet una aliança amb Ray-Ban, una aliança molt intel·ligent, perquè Ray-Ban és segurament una de les marques d'ulleres més, diguem-ne, populars arreu del món.
I tant.
I, de fet, ja han venut més d'un milió d'aquestes ulleres intel·ligents de primera generació, jo diria primeríssima ja. Generació encara, estan a un preu d'uns 300 euros més o menys la ullera, pesen uns 50 grams i et permeten pràcticament durant 4 hores poder connectar, poder escoltar àudios, poder sense necessitat d'auriculars ni de portar cap altre aparell.
I això, Meta és un dels que hi està, però té competència en això? Hi ha altres gegants del sector que hi volen, si volen posar?
Tothom està fent aquesta carrera. Tothom està veient amb les ulleres intel·ligents el nou mercat. De fet, tenim molts rellotges intel·ligents ja, tenim altres elements, diguem-ne, que es connecten al nostre cos, però Meta i Ray-Ban van per davant. Darrere també hi ha Google, amb un projecte que es diu Astra. És un projecte que ha presentat també amb unes ulleres que es diuen... Astra és la part, diguem-ne, d'intel·ligència artificial, vinculat a unes ulleres que es diuen Orion, que són unes ulleres d'aquestes... El que tècnicament en diríem un gafapasta, ja m'entens? Unes ulleres d'aquestes gruixudes, fortes. Apple ha presentat les Apple Vision Pro, que és una altra línia, és una altra manera de fer-ho. Són unes ulleres, diguem-ne, molt més pesades, molt grans, més tipus casc de realitat virtual, però amb una capacitat de processament de dades i de qualitat absolutament brutal. Samsung té un projecte que es diu Muhan, que és un projecte també per poder treballar amb ulleres i amb el seu sistema Android, i els que sempre lideren una mica i són els més originals, el que passa que llavors tothom els acaba copiant i passant per sobre, és la gent de Snapchat, que és una xarxa social bàsicament molt coneguda a Nord-Amèrica, que van ser els primers que van crear unes ulleres que es deien Spectacles, que de fet encara es poden comprar, i cada vegada les estan millorant més, que també són aquesta mena de ulleres intel·ligents. Quedem-nos amb aquest concepte, perquè durant aquest 2025 en parlarem, i ja et dic jo que el Nadal de l'any vinent, o sigui, el Nadal 25-26, el Dia de Reis...
Molta
gent obrirà paquets amb ulleres intel·ligents.
Anava a dir, els Reis del 2026 hauran portat moltes ulleres intel·ligents.
Sense cap mena de dubte.
Tu creus que això s'estendrà com es va estendre en un moment l'smartphone?
Crec que és... Si hi ha hagut algun producte de consum i tecnologia que sigui capaç de substituir el telèfon intel·ligent, són les ulleres intel·ligents. Per tant, ho anirem seguint, ho anirem veient, però el potencial és espectacular, sobretot perquè és més pràctic, sobretot perquè és més útil.
Sí.
Si una cosa no és pràctica i no és útil, la gent no la fa servir.
Però és un canvi de xip, no? És una manera molt diferent d'afrontar...
No, i a més que portarem càmeres a les ulleres, aleshores tu estaràs parlant amb algú, aquesta persona t'està gravant, no t'està gravant, t'està veient, t'està reconeixent. Clar. Això és pràctic, per exemple, per la gent que ens oblidem les cares de les altres persones. Tu veuràs una persona i de cop a les teves ulleres diràs: ai, mira, aquest és en Frederic, que el vas veure l'altre dia.
Ai,
és una cosa que és realment pràctica. Eh?
Pels despistats va molt bé, això.
També és una mica inquietant. Per això
no, molt. Anava a dir, l'altre debat que vindrà després, com a moltes altres qüestions, és el de la intimitat i la privacitat, això mateix. Jordi Selles, com deies tu, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies, que vagin bé els Reis i el que queda de Reis.
Acabarem de veure què surt el tortell, a veure qui es queda la fava.
Ja ens explicaràs.
Adéu.
Adéu, Jordi, abraçada.
Bon dia, gràcies.